Carrer Major, Marina Pérez.
Seguim a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració a la xarxa de comunicació local. I en aquesta tercera i última hora de programa anirem fins a la Selva del Camp per jugar a bàsquet amb Maria Martiáñez. Obrirem la gana a Torredembarra parlant del llibre Ranxets, receptes. Parlarem del drama dels refugiats a Reus i acabarem jugant a esports minoritaris. La Maria Martiáñez és jugadora de bàsquet salvatana que fa 3 anys va decidir fer la maleta i anar a Oklahoma amb una beca esportiva per estudiar i jugar en una de les universitats més prestigioses dels Estats Units. 3 anys després, torna amb un munt d'experiència acumulada en molts partits on ha estat la líder del seu equip per estar a prop dels seus i poder finalitzar els seus estudis a Catalunya. Ha fitxat per un equip català de primer nivell i abans d'iniciar la temporada disfruta del seu poble, la Selva del Camp, i a més ensenya bàsquet als nens i nenes del campus del Club Bàsquet La Selva. Ha passat per als estudis de Ràdio La Selva i ha xerrat una estona amb el nostre company Toni Mateos.
Estàs escoltant Carrer Major amb Ràdio La Selva, 105.8 FM.
I sempre és un plaer rebre la nostra convidada de luxe. Ella és la grandíssima Maria Martiáñez, a la qual saludem. Maria, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé. Molta calor, però anem fent.
Sempre ets benvinguda aquí a Ràdio La Selva.
Moltes gràcies.
Home, te trobàvem a faltar des de l'any passat. Com ha canviat la vida en tot l'any, eh?
Ha canviat, sí, ha canviat molt.
Ha canviat la vida en aquest any, perquè l'any passat, per aquestes dates més o menys també, parlàvem amb la Maria sobre els Estats Units, sobre sí. Oklahoma, sobre que estava allà i tot això. I a l'abril, si no recordo malament, va sortir la notícia de que tornaves a casa.
Sí, al voltant de l'abril. Tot i que ja s'havia decidit fer un temps, però sí, aquest any vaig decidir que tornava a casa, per dir-ho d'alguna manera, a seguir els meus estudis. Per mala sort, als Estats Units no vaig poder estudiar el que m'agradava i l'experiència ja estava viscuda. Aquests 3 anys allà van ser molt bons i m'ho vaig passar molt bé, però també tenia ganes de començar a estudiar alguna cosa que realment volgués fer pel meu futur i vaig decidir tornar.
Als Estats Units han estat 3 temporades molt bones.
Sí, 3 temporades, sí.
I què tal t'han tractat per allà?
Molt bé, jo vaig acabar molt contenta, o sigui, mai m'arrepentiré de l'experiència que he viscut 3 anys als Estats Units, ni que potser en tema acadèmic no hagi aprofitat al màxim, per dir-ho d'alguna manera, perquè no he fet el que volia, però he acabat molt contenta, super... Això, molt contenta, la veritat. He viscut coses que aquí no hagués pogut viure i, per tant, doncs molt gratificant tot plegat.
I el nivell d'anglès l'has millorat?
Sí, això segur.
Això és seguríssim, sí, sí. I una de les raons per les quals has decidit tornar a Catalunya és, el que t'ha tirat molt és que és a casa, és a prop dels teus i, a més, per a completar els teus estudis. Que estudiaràs?
Estudiaré fisioteràpia.
Fisioteràpia, exacte. Sí. I ho faràs a la Universitat de Barcelona?
Al final estudiaré a Blanquerna.
A Blanquerna?
A Ramon Llull, sí.
Molt bé, a la Universitat Ramon Llull.
Sí.
I, a més, jugaràs al Lima Horta Barcelona.
Correcte, sí, sí.
Com va sorgir aquesta oportunitat de jugar amb el Lima Horta Barcelona?
Doncs, quan vaig decidir tornar, alguns clubs ens van posar en contacte amb mi i, bueno, no sé si ho sabeu, però aquí a Espanya hi ha Lliga 1 i Lliga Femenina 2. I Lliga Femenina 1 és la professional, entrenes matí i tarda i és com la teva feina, per tant no pots fer res més que això. I jo vaig decidir jugar a Lliga 2 per poder estudiar i fer físio, que és el que volia fer. I llavors tenia ganes de quedar-me a Barcelona, un ambient que ja coneixia, i quedar-me una miqueta més a prop de casa durant un temps. I això va fer que a Barcelona només hi hagués 2 clubs de Lliga Femenina 2 que podien fitxar-me. I estava entre el Sant Feliuenc, que és el Barça, i el Lima Horta. I al final em vaig decidir per Lima Horta i estic molt contenta d'estar allà aquesta temporada següent i a veure com va tot.
Havies rebut ofertes de la Lliga 1?
Sí, algunes.
Algunes ofertes de treballar, bueno, de dedicar-te 100% al món del bàsquet.
Sí, Sí, sí.
I vas dir, no, no, jo vull completar els meus estudis.
Sí, és una cosa que sempre he tingut molt en compte, des de petit que els meus pares ho hem parlat molt, els estudis és el primer, i realment em ve molt de gust. Ve molt de gust fer físio i estudiar el que segurament serà la meva feina al futur, perquè el bàsquet algun dia s'acabarà, per tant...
Veus, és que tens, a més tens el cap ben amoblat, tu.
Bueno, això intentem.
No, no, de dir, va, podria dedicar-me al món del bàsquet, que saps que en un moment d'aquí uns anys s'acabarà, i clar, i ara doncs amb els estudis, i la possibilitat de quan acabis els estudis,
exacte,
si el cos aguanta, sí, si tens l'oportunitat de fitxar per algun equip de la Lliga 1, home, i amb l'experiència, que has agafat dels Estats Units? Moltíssima experiència, no? Això també...
Molta experiència. Als Estats Units, a dins de l'equip, em van donar un rol, diguéssim, que no havia tingut mai, havia de ser com la jugadora important, i això ha fet que agafi molta confiança en mi mateixa, que miri més l'aro, i que sàpiga portar com més l'equip a la meva esquena, per tant, ajudarà molt a poder competir millor aquest any següent.
I si el Lima Horta aconsegueix pujar?
Bueno, primer una temporada a la vegada, ja veurem. Aquest és l'objectiu, de pujar amb l'equip, però ja veurem com va.
I escolta'm, ara la Maria està descansant, entre cometes, perquè t'han embolicat la gent del club bàsquet La Selva.
El Joan m'ha embolicat, el Joan Salvador.
Home, t'has deixat embolicar perquè
sí,
també t'agrada molt.
I tant, sí, sí.
Ajudar en tot el possible. Què estàs fent ara mateix, Matí, Maria?
Doncs estic col·laborant, bueno, soc entrenadora, diguéssim, del campus d'aquí que fan a La Selva. Són 3 setmanes de campus, els nens poden venir 1, 2 o 3 setmanes, les setmanes que vulguin, i estic jo i el Joan Salvador i un altre entrenador que es diu Roger, i estem els 3 entrenadors i només és de matins i intentem, doncs, mira, que els nens s'ho passin bé i ajudar-los a aprendre el màxim possible durant l'estiu i, mira, passar un bon rato.
Fent d'entrenadora pels petits?
Sí.
Ho havies fet anteriorment, això?
Ja vaig estar un any en aquest campus. I durant les temporades, no realment perquè no he tingut temps amb el meu bàsquet, però és una cosa que m'agradaria l'any que ve, sí que ho faré. Portaré un equip de nens petitets.
Ah, portar un equip de... Ser entrenadora, fins i tot?
Sí, a l'escoleta, molt petitets.
Ah, molt bé, sí, molt bé. Sí. És una grandíssima oportunitat. Què té el Lima Horta perquè et decidissis decantar-te per aquest equip?
Bueno, em van transmetre molta confiança, realment em volien, diguéssim, i l'entrenador doncs, també em va transmetre que bueno, l'ambient de fora a la pista per ell era molt important i per mi em sembla també una cosa molt important, sempre haver-hi bon ambient entre les jugadores i també amb l'entrenador. I, bueno, em van fer veure doncs, això, que estarien molt per nosaltres, que ens cuidarien bé, que teníem un bon equip, que el projecte per l'any que ve, això d'intentar pujar a Lliga Femenina 1, doncs, em cridava molt. I, per tant, vaig acabar doncs, molt contenta amb el que em van explicar i em vaig decidir per ells.
Home, perquè rebutjar el Barça també... Sí. És un pas que dius tu, no, no, me quedo amb el Lima Horta. Home, tu ja tenies experiència amb el segle XXI, es deia?
Sí, amb el segle XXI vam jugar a Lliga Femenina 2.
I com va anar aquesta experiència?
Bé, bueno, el segle XXI sempre ets més petita del que toca per edats. Per tant, en aquella edat érem juniors, que és primer i segon de batxillerat, i ja jugàvem a Lliga Femenina 2 i, bueno, madures molt en tema esportiu perquè ets l'equip més petit, diguéssim, jugadores molt joves, i et fa créixer, i l'experiència va ser molt xula, jugar contra jugadores doncs, superiors, tant físicament com amb experiència, i per tant aprens molt, i ara tornar-hi amb més experiència viscuda, doncs molt contenta.
La Maria l'any passat va venir amb una medalla d'or, aquí sí, de l'europeu era?
Sí, un campionat d'Europa.
Un campionat d'Europa, amb la selecció espanyola, i aquest any vas debutar amb la selecció catalana.
Sí, la selecció absoluta catalana, sí, sí.
Ostres, això també...
Això va ser molt emotiu, em va emocionar molt perquè jo he estat formant part de la selecció catalana tota la part formativa, diguéssim, quan érem petits, un total de 5 anys, i que em cridessin no ara per l'absoluta, que és com el màxim que pots arribar, doncs va ser molt emocionant i molt, sí, molt contenta, la veritat. Va ser una experiència realment increïble.
Com és el míster de la selecció catalana?
Bueno, en aquest cas va ser un dia i mig només, vam jugar un partit, i en aquest cas va ser el Fabián, l'entrenador, i ja el coneixia i va anar molt bé, la veritat. O sigui, les jugadores també eren totes molt grans, amb molta experiència, per tant ell anava dient poques coses, per dir d'alguna manera, però ens va ajudar molt i ens ho vam passar molt bé, que això va ser l'important. Sí, sí.
I la selecció espanyola esperant també que truquin, no? Perquè què és el que té el més proper, la selecció espanyola?
Bueno, la selecció espanyola funciona de tal manera que quan... a partir dels 20 anys, el que li diuen U20, s'acaba i llavors hi ha l'absoluta. Clar, entrar a l'absoluta és molt difícil perquè són totes les edats i la selecció absoluta espanyola és molt bona i està com molt formada, diguéssim, ara mateix. I llavors és molt difícil entrar, i el que han fet aquest any va ser una mini concentració de 6 dies, que li van dir sub-23, i érem jugadores de l'any 97, 96 i 95, i em van cridar i vam anar 6 dies a entrenar allà a León, sense cap partit important, internacional ni res, simplement perquè ens seguissin una miqueta com anàvem fent aquesta temporada que havíem viscut i això. I llavors ara, no res, ara descansar i en un futur de veure si segueixen fent això de mini concentracions per anar seguint jugadores que creuen importants. I bueno, un objectiu molt llunyà seria entrar a l'absoluta, però bueno, per això encara queda molt.
Bueno, tens el temps, Maria.
Sí, i tant.
Tens el temps, ja perquè l'any passat jugaves amb la U18, no? Era la,
U20,
amb la U20, perdona. Sí, amb la selecció, l'espanyola que va aconseguir aquesta medalla d'or en el campionat europeu, la selecció catalana que va debutar ella a la selecció catalana absoluta, i temps al temps, ja ho veuran, debutarà amb la selecció espanyola absoluta.
Mai se sap, és molt complicat això.
Als Jocs del Mediterrani ha jugat la selecció espanyola de bàsquet, o hi ha hagut bàsquet femení?
Sí, hi ha hagut bàsquet, però bueno, hi ha hagut 3x3 de bàsquet, no hi ha hagut partits normals, diguéssim. I coneixia les jugadores que van anar i no hi vaig participar jo, però vaig tenir l'oportunitat d'anar-les a veure, i sí, molt bé, la veritat, ho van fer molt bé.
Què et va semblar als Jocs del Mediterrani?
Van estar bé, amb alguns fallos, no?, com en tot arreu, però...
Sempre passen coses.
Sí, sempre passen coses, però molt bé, i que siguin a prop de casa, doncs, va agradar molt.
On es van fer? El bàsquet a Cambrils, era?
El bàsquet a Tarragona mateix.
A Tarragona mateix?
Sí, sí.
Amb 3x3?
Sí, 3x3.
Mira, nosaltres estem acostumats a veure el 5 contra
5. Sí, exacte, va ser diferent. 3x3
és com el bàsquet del carrer, podríem dir, no?
Sí, ara s'ha de posar molt de moda, la veritat. Mm-hmm. Sí, hi ha gent que només es dedica a jugar a bàsquet al 3x3, ara. Mm-hmm.
I amb els petitons, amb els nens d'aquí del campus d'estiu, que, clar, quan agafes de totes les edats, què els ensenyes? A controlar pilota, més o menys, a botar,
sí,
a mirar a cistella, a intentar llançar...
Una miqueta de tot. Tinc els més petits i, per tant, estan molt barrejats, edats de primàries molt barrejades, i intento, no?, fer exercicis que vagin bé per tothom, ja siguin pos de bot, que millorin el bot, millorin els passes, el tir, qualsevol cosa. Les coses més bàsiques, vaja.
Home, però les cistelles són més petitonetes, no?
Sí, són baixetes.
Són baixetes, allò sí, deu sí. ser de mini.
Bueno, sí, els petits, sí, sí.
En quines edats tens els crios?
Doncs tinc nens que faran segon de primària i fins nens que faran sisè de primària.
Ah, bueno, tampoc són de
primària,
petitets. Molt bé, molt bé. I es porten bé o baixa?
Es porten bé, sí, es porten bé. Fa molta calor i això a vegades no ajuda, però es porten molt bé. I ens intentem passar molt bé, per tant, sí, sí. Uh-huh.
Dels Estats Units saltant cap a Barcelona. Déu-n'hi-do, Maria, com hem dit, com canvia el món. Com ho va rebre la família? Perquè també, clar, dir-los família... que deixo als Estats Units i me'n torno a casa. Home, suposo que també hi ha alegria per part seva.
Sí, home, els pares i els germans molt contents, però també és cert que ho vaig estar parlant amb ells perquè m'ajudessin. Ho vaig decidir jo mateixa, no? Però el suport de la família sempre ajuda. Per tant, ells ja estaven al tanto del que estava pensant o intentant decidir. I bueno, que torni, doncs sí, ells molt contents. Els pares em podran venir a veure els partits, per tant, encantats de la vida. I que estaré a prop de casa, per tant, sí, molt contents.
I Oklahoma, com s'ho van prendre?
Bueno, els va intentar...
Clar, els marxo.
Sí, va sobtar una mica perquè no s'esperaven de res. I, bueno, els va costar una mica entendre al principi, no?, que marxava pels estudis. Jo realment no va ser per cap tema del bàsquet, jo ja estava molt
clar,
bé.
Clar, home, és la lliga professional clar, més important del món, clar.
I bueno, els hi va costar, però al cap de, no res, d'uns dies ja ho vaig entendre, vaig tornar a parlar amb ells i llavors estaven doncs, contents per mi i amb ganes de que pogués fer el que m'agradava.
Sempre tens les portes obertes, no?, de tornar a Oklahoma o als Estats
sí,
Units.
Sí, per ells sí, sí, sí.
Per ell, fantàstic, fantàstic. I aquí a la Lima Horta de Barcelona, com has dit tu, pels matins estudiaràs i per les tardes entrenaràs. Ja coneixes el míster, coneixes a les companyes?
Sí, el que hem estat fent ha sigut tot el mes de juny. Hem estat entrenant un parell de dies per la setmana. Uh-huh. Jo, com que havia d'anar i tornar, anava un dia a la setmana a entrenar. Per tant, ja he entrenat amb l'entrenador i les noves companyes i molt bé, la veritat, molt contenta.
I quins són els objectius de la Maria per aquest proper any?
Bueno, primer de tot que em coneixin, no? La manera de jugar també, d'estar 3 anys als Estats Units a tornar canvia molt. Però bueno, intentar portar el màxim a l'equip, intentar ajudar, i l'objectiu de l'equip en si és pujar a Lliga Femenina 1, almenys estar per dalt, per tant, doncs ajudar al màxim a fer aconseguir això.
I la universitat? Començaràs ara a primer?
Sí, intentaré convalidar un parell d'assignatures, però com que vaig estudiar allà va ser bastant diferent, és molt difícil, per tant, sí, de primer.
Primer d'afició, que són quants anys? 3?
4. 4,
4 anys d'afició. Mira, t'anirem vigilant de ben de prop a la Maria Martíñez, que ara mateix doncs està fent de monitora en aquest campus de bàsquet aquí del Club Bàsquet La Selva. Ha passat per Oklahoma triomfant durant 3 anys amb aquest equip de les Golden Warriors, no?
Golden Eagles.
Golden Eagles, Golden Warriors. Allò... Ostres, a tu t'agrada la NBA, no?
L'intento seguir, sí.
Has vist quins canvis hi ha, no? El LeBron se'n va als Lakers.
Sí, sí, sí. Molt xocant tot, sí. Jo no m'ho esperava gens.
No m'ho esperava jo gens. Això, el jugador que va portar... Bueno, en fi. Però tot això, caballero, don dinero, això, al final.
Tot, sí, això dels diners. Tots els diners. Sí.
La tindrem la propera temporada aquí a prop, al Lima Horta Barcelona. Ara la tenim disfrutant aquí del campus i hem xerrat una estoneta amb la Maria Martíñez, amb aquesta grandíssima jugadora de bàsquet salvatana, a la qual, com sempre, gràcies, Maria, per haver vingut aquest dematí aquí.
Gràcies a vosaltres.
Ja saps que això és casa teva.
Merci.
I torna quan vulguis. Una
abraçada. Moltes gràcies. Gràcies.
Carrer Major, la ràdio no tanca per vacances.
Deixem l'esport de costat i volem fer un viatge gastronòmic cap a Torredembarra per parlar de la seva cuina tradicional, una cuina que està d'actualitat ja que enguany ha sortit ja la 6a edició del llibre que n'explica els secrets. Anem cap a Ona la Torre.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre. 107.0 FM.
Carol Cubota, estem parlant dels ranxets.
Estem parlant dels ranxets.
I tu, això de cuinar, què tal?
Jo això de cuinar en la intimitat, com l'Aznar.
Doncs no et demanaré que ens cuinis res per Carrer Major, tranquil·la.
No pateu, els ranxets són fàcils i bueno, n'hi ha de tot, de fàcils i difícils. Encara m'hi posaria, no ho sé.
Doncs ho podem provar.
Qui segur que s'hi sap posar, de ben segur, són els convidats que tenim avui aquí a l'estudi, al carrer Garrofers de Torredembarra. Si vols, te'ls presento.
I tant, vull que me'ls presentis.
Doncs mira, són la Maria Gual, la Núria Pujol i l'Albert Pujol. Bon dia, benvinguts, gràcies per venir.
No se'l sent ara, Carol.
Ara mateix, sí, perdó.
Bon dia.
Ara, bon dia.
Ara sí, molt bon dia a tots tres.
Mira, doncs ells, com dèiem, són alguns dels autors del llibre Ranxets, la cuina de Torredembarra. Són alguns, però no són tots. D'acord? El que volem fer ara és recordar quins són tots els autors. Amb alguns d'ells no hem pogut parlar perquè vinguessin. Però bé, parlarem amb ells, que segur que ens ho expliquen la mar de bé, i més endavant segurament si podem parlar amb d'altres autors també ho farem. Els altres autors, a més de la Maria, la Núria i l'Albert, són la Iris Gual, la Rosalia Gras, la Franzina Rimbau, la Marianne Vallmitjana i també el Josep Gual, que ja va traspassar. Doncs tots són artistes de la cuina i artistes de la cuina de Torredembarra. No són professionals, però saben com a mínim de ranxets sí que en saben. Primer de tot, no sé quin vol comentar, que és un ranxet, perquè ens escolten no només a Torredembarra, que hi ha gent que a Torredembarra encara no sap què és un ranxet, però a més ens escolten a Tarragona, a Reus, a Montblanc, a Altafulla, a la Selva del Camp, a l'Hospitalet de l'Infant. Vull dir que expliqueu, no sé, Maria...
Molt bé, sí, jo mateixa.
Endavant.
Bé, això és un treball que vam fer l'any, als inicis del Centre d'Estudis Sanival de Mas, els primers anys 80. I vam fer un recull de cuina tradicional d'aquí a la Torre. I volíem posar el nom d'un menjar aquí, sobretot pels pescadors, és un ranxo, i d'aquí ens va sortir el nom de ranxets. I ja està. I llavors aquest nom, doncs mira, ha fet fortuna amb aquest llibre i els ranxets. Doncs la gent que fa anys que anem per la Torre, doncs ja sabem que són els ranxos que surten descrits en aquest llibre.
Què són uns ranxos, doncs? Si un ranxet és un ranxo...
Un ranxo és un menjar, ranxo. És un àpat.
Sí, quan... és més comú, el conèixer que és un ranxo.
Exacte, doncs un ranxo és un àpat i els pescadors, doncs quan estan a la barca, n'hi ha un que és el que fa el ranxo, mentre els altres estan fent una altra cosa. Doncs d'aquí del ranxo ve el ranxet.
Més petitet o...
No, però una cosa més carinyosa, potser, no?
Sí, moltes vegades el que consisteix és en un plat comú, on tots els pescadors menjaven a l'hora de la mateixa cassola o de la mateixa olla, i aleshores el que es menjava és a partir del que s'havia acabat de pescar, amb quatre cosetes que es portaven: un pebrot de romesco, una cabeça d'anys, una mica d'oli, quatre patates, i a partir d'aquí el que es feia era un àpat, que avui en dia en diríem un àpat absolutament extraordinari, que és realment el que és un ranxet.
Però aleshores estem parlant de que el ranxet és bàsicament peix?
El llibre té, per una banda, i és el pes fonamental, evidentment, el ser de la Torre, moltes receptes relacionades amb mar, moltes receptes relacionades amb peix, però també hi ha tot un apartat amb tot el que és la cuina de pagès. Les dues coses estan absolutament relacionades, i el poble és un poble de mar, però també és un poble antigament de pagès. I aleshores també hi ha tot un seguit de receptes tradicionals de l'or.
Quines serien aquestes receptes tradicionals de l'or?
Començaríem pel xató. Crec que és la part més important amb aquest sentit de l'or. I dins del xató, una de les coses que nosaltres vam posar més èmfasi és amb el tipus d'escarola que es tenia que fer servir per fer el xató. Uh-huh. D'altres que hi ha és la cola amb romesco.
La truita amb suc.
Sí.
Clar, la truita amb suc no porta peix en aquest cas, clar.
No,
evidentment.
No, a diferència d'un de Molins, on sí que es posa el suc de peix, uh-huh, i és a l'interior... Aquí no, és com una mena de contradicció, però sí que és una diferència.
Diferents sopes o escudelles, podríem dir, no? El claret, que també és, que són fesols bullits i que quan els bulls hi poses verdura i poses algun os de tocino o alguna cosa així, doncs fa una mena de fa un guisat, diguéssim, mm-hmm, no? Mm. Bé. Una cosa que et volia rectificar quan has dit al començament, perdona, que has dit la cuina de Torredembarra. És que nosaltres vam insistir molt en aquesta preposició, uh-huh, i al moment de posar el títol al llibre vam insistir en la cuina a Torredembarra perquè no volíem que ningú
que fos digués exclusivitat.
Que no, que el meu poble això també es fa. No, no, perfecte que el teu poble es faci. Uh-huh. Nosaltres no volem que sigui una cosa de Torredembarra, que de dir que això és nostre, perquè sembla que hi va haver una època que hi havia com una competició, no? Uh-huh. Que si el xató és d'aquí, que si el xató és d'allà,
sí,
que si
xató...
el rossejat... No, a mi m'és igual, doncs sí, és bo i ja està, no? I a Torredembarra.
Puntualització.
Feta, és que ens va portar hores d'argumentació,
I aquesta és una de les aportacions que va fer en Josep Gual.
Sí.
Que en el moment, pensem que el llibre, la primera edició és de l'any 1985, fa 33 anys. Nosaltres érem molt jovenets.
No cuinàvem encara, no fèiem el dinar ningú.
Aquí una mica vam aprendre a fer recerca. I teníem la veu del mestre, en majúscules, el Josep Gual, que era la persona més gran del grup, i que una mica ens va guiar en certs termes, nosaltres volíem, pensàvem en coses més exclusivistes, i ens va fer veure que la cuina que es fa, i aquest llibre és un... No hi ha cap recepta de restaurants, no hi ha cap recepta en aquest moment de dies de festa. Ara molts plats poden ser absolutament de dies de festa, sinó de cuina de dia a dia, cuina de casa. I es tracta de veure què es menjava en aquells temps i que avui en dia està absolutament recuperat. I aleshores el que veiem és no voler ficar-nos en dir el xató és absolutament nostre, mai hem compartit la discussió que tenen el Vendrell, Sitges,
Vilanova,
Vilafranca, això és nostre i es fa així. Nosaltres donem diverses receptes de xató i una poder semblarà més d'una manera o l'altra. De la mateixa manera amb el romesco. Mai hem dit que el romesco és de la Torre, perquè el romesco és del Camp de Tarragona. I el mateix amb els esmarrins, amb el que ens barrejaríem amb Creixent, que també diuen que és de Creixent. No, nosaltres aquí es menja així. No.
Perquè hi ha molts tipus, hi ha moltes variants també d'un mateix ranxet. Banda de que hi ha molts tipus de ranxets, vull dir, sí, ranxets sí. És un terme que abarca molts plats, també d'un mateix plat, diguéssim, hi ha moltes variants, segons qui la faci, aquí cada mateix, cuiner, a Torredembarra mateix, eh?
Cada cuiner fa la seva recepta, un llibre de cuina no el pots agafar mai i fer el... fil per randa, sinó que has de posar la teva part a dins de la cuina.
De fet, quan comencem a parlar del romesco, l'apartat del romesco, abans de les receptes hi ha tres pàgines en la que la primera frase és: confessem que a l'hora d'escriure sobre el romesco ens proposem fer-ho amb peus de plom. Aquesta és la primera yes. frase. Ja ens curem amb salut. I parlem en general doncs, de què diríem que és un romesco... Clar, hi ha gent que diu, no, les omelles mai de la vida torrades, han de ser fregides. Doncs, molt bé, doncs poden ser torrades o fregides, ho acceptem tot, no? Una mica... Bé, hi ha tota una descripció aquí, que això, evidentment, també com deia l'Albert, és cosa del Josep. El Josep era l'únic cuiner en aquell moment, i un excel·lent cuiner, per cert.
I ara parlàveu dels anys que fa que va aquest llibre. Tenim la sisena edició. De fet, damunt de la taula, si heu pogut veure el tuit que hem piulat des d'aquí a Ona la Torre, damunt de la taula tenim totes les edicions. Ara estem a la sisena. I si sentiu passar pàgines, doncs són els nostres convidats que van revisant els diferents plats. De fet, l'edició d'ara, la sisena edició, trobo que és molt més visual, molt més agraïda, no? per un usuari, doncs qualsevol persona es pot comprar aquest llibre. No sé si us agrada més o menys que d'altres, potser massa modernó o no, o massa color, que no hi hauria de ser. Bé, és igual, no, si hem de criticar l'edició.
No. A veure, aquest llibre sempre ha sigut un llibre molt senzill, un llibre humil, per dir-ho d'alguna manera. Amb receptes perquè les faci qualsevol. I una mica aquesta és la raó per la qual puguem estar parlant d'una sisena edició. Si fos un llibre de cuina molt complicada, possiblement amb una primera edició la cosa és que s'ha acabat. Aquest és un llibre que la gent de la Torre ja se l'ha fet seu. És un llibre que la gent de la Torre regala. Per això s'ha notat. És un llibre que a vegades sé de mares o de famílies que quan el nen o la nena es casa no se'n van a estudiar fora, els hi regalen els ranxets, perquè així saben que una miqueta tindran èxit de què a casa menjaran o de què, si un dia tenen convidats, tindran una mica d'èxit. És un llibre que a vegades és sentit, és a dir, amb una taula del costat, amb un bar, de dir, ui, la setmana que ve tenim convidats, no sé què farem. I li contesten, no pateixis, ja obrirem els ranxets i per la pàgina que surti ja farem alguna cosa i segur que tindrem èxit. Una mica és... s'ha convertit una mica en això, el ranxet. El ranxet ja una mica ha entrat a la genètica de la gent de Torredembarra i se l'ha fet seu. Tot i que hem de dir molt clar que tens autors. Hi ha vegades que m'han dit això ho va escriure el mismíssim Sinibal de Mas o es tracta d'un anònim del segle XIX o alguna cosa d'aquestes. I en realitat, i m'agradaria remarcar-ho, que aquest llibre està fet per una filòloga, la Rosalia Gras, per una metgessa, la Francina Rimbau, per una psicòloga, la Maria Batmitjana, per dues mestres, la Maria Gual i la Núria Pujol, per dos biòlegs, la Iris Gual i l'Albert Pujol, i ja he dit, un mestre en majúscula, el Josep Gual. Cap, escondré, cap té interessos... En el negoci turístic. Primerament, què s'ha fet? Pues, recuperar, buscar, trobar coses de la torre i fer que estiguin a l'abast de tothom. I l'èxit, i és la gran satisfacció que tenim nosaltres, és que la gent de la torre se l'ha fet absolutament seu. Remarcaria una altra cosa. Mai hem cobrat, amb 6 edicions, un sol cèntim. Ni tampoc...
ni tampoc ho hem demanat, ni ho hem pretès.
I l'únic que és.
Tampoc el gremi d'hostaleria, el de turisme o coses d'aquestes, ens ha convidat ni un cafè amb tots aquests 30 i pico d'anys. Però bueno...
Queda dit.
Bé, nosaltres en aquell moment quan vam fer el treball, que era, ja et dic, el moment en què érem joves teníem inquietud d'investigar coses, i hi havia diferents grups al centre d'estudis, i nosaltres vam fer aquest treball sobre la cuina, però hi va haver també un altre grup, i que no eren grups separats, perquè alguns de nosaltres estàvem en més d'un grup, que va fer un treball molt maco i molt interessant sobre la història del carnaval a la Torre, sobretot de la celebració del carnaval d'abans de la guerra. Un altre que va fer un treball i una exposició sobre l'Antoni Roig. I clar, ells no van fer un llibre. És a dir, els que van fer el carnaval, els que van fer l'Antoni Roig, van fer una investigació com la nostra, d'anar a parlar amb gent gran, d'anar a demanar fotografies, de demanar materials. A nosaltres ens ho feien tastar, algunes vegades era més agraït que d'altres tastar, perquè aquells llongos del Josep Coco. Bé, i nosaltres es va acabar en un llibre que ha fet fortuna, i en canvi aquell treball del carnaval, que era en el mateix esperit que aquest, va ser una exposició que allà va quedar. O el treball de l'Antoni Roig va ser una exposició que allà va quedar. O com a molt, amb un article dins d'un recull de treballs. I llavors, clar, el fet que el nostre sigui un llibre, doncs ha quedat una cosa escrita, que a més això, 6 edicions, i que sembla que sigui més important. Però en aquell moment va ser uns anys en què hi va haver una colla de gent que van fer una sèrie de recerques sobre la torre. I bé, i que d'aquests d'historiador potser n'hi havia algun, però... bàsicament era, mira...
Gent. Doncs això que tenim.
Per últim, i de forma ràpida, suposo que també la intenció amb el llibre és que els ranxets es puguin conèixer arreu del territori i arreu del món, per què no?
Sí. Clar, això depèn de la distribució del llibre, no?
Una de les idees també era aquesta. Quan es va començar que almenys la gent de la torre i la gent jove com nosaltres a la torre, d'aquell moment, poguessin continuar fent la cuina. La cuina que s'havia fet tota la vida, la cuina de les àvies. I jo crec que s'ha anat extenent fora de...
Sí, de fet, algun crític o escriptor ha arribat molt entès amb cuina dels popes de la teoria de la cuina catalana, diu que és el millor llibre de peix de Catalunya. No sé, ho van
doncs, dir. Doncs ja ho sabem.
Doncs,
Ranxets, la cuina de Torredembarra.
Sí, la cuina de Torredembarra, de les millors cuines de Catalunya, diuen, i la cuina de l'àvia sempre és important que perduri. Moltes gràcies a tots tres per venir avui.
Gràcies a vosaltres.
I Carol, agafa el llibre i comença a fer alguna recepta.
Ara m'hi poso.
Jo prefereixo les de pagès, que els ranxets, però bé.
Hi ha de tot, no pateixis.
Estàs escoltant Carrer Major.
Deixem la cuina de banda i ens posem una mica seriosos perquè volem marxar cap a la nova ràdio de Reus per parlar del centre d'acollida de refugiats que s'ha obert.
Estàs escoltant Carrer Major amb la nova ràdio, lanovaradio.cat.
L'horror que viu el mar Mediterrani des de fa uns mesos ençà no passa desapercebut per ningú i des de llavors estan sorgint diverses iniciatives per millorar la situació tant a nivell local com a nivell estatal i internacional. Arnau Martínez, a Reus teniu un centre pioner.
Doncs sí, Reus Marina compta des de juliol amb un centre d'acollida de refugiats. És el primer que es fa fora de la província de Barcelona. El centre està gestionat per la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat i tenim a l'estudi per parlar-ne tot plegat el director del centre, Òscar Revilla. Bon dia.
Hola, bon dia.
Òscar, ara que ja porteu unes setmanes, quina valoració en fas d'aquest centre?
Vale, la verdad que está siendo una valoración muy positiva. Está siendo una experiencia que presentaba muchos retos y que la verdad que después de como dices, estas semanas que ya estamos instalados en Reus con huéspedes, pues la verdad que la experiencia está siendo, lo que te digo, muy positiva y muy agradecidos.
Perquè quin nombre de refugiats teniu, quin perfil tenen més o menys?
Vale, el centro de acogida para solicitantes de asilo, como... Lo que tenemos es esto, personas que han hecho una solicitud de asilo a la Unión Europea, ¿vale? En este caso a través del Estado español. El perfil de personas que nos puede venir puede ser de diferentes países, diferentes circunstancias y diferentes edades. No hay un perfil en concreto. Lo único que tenemos es que si son personas solas serán mayores de edad y menores solo vienen acompañados de unidades familiares. Ahora mismo tenemos ya desde hace semanas 30 personas con nosotros y el centro puede llegar a tener una capacidad de hasta 50.
Està previst que arribin més refugiats llavors i més en les properes setmanes.
Sí, bueno, todos vemos cómo está la circunstancia y la situación, con lo cual dentro de la capacidad que podamos tener de gestionar este tipo de dispositivos, siempre intentamos poder ofrecer el número máximo de plazas para que no haya gente en lista de espera o haya gente en situación que puede estar incluso de calle, ¿no?
Òscar, ¿per què vareu triar Reus per muntar aquest centre?
Bueno, primero porque es un sitio estupendo y después viendo un poco también dentro de la provincia de Barcelona, que quizás sí que ya hay más plazas de acogida temporal, hay más dispositivos, hay más entidades, valoramos que la provincia de Tarragona era una muy buena opción. Dentro de la provincia de Tarragona, Reus se declaró, el Ayuntamiento de Reus se declaró ciudad acogedora. Uh-huh. Y bueno, iniciamos contactos con la administración pública y hay que decir que solo puedo tener palabras de agradecimiento a nivel de administración, a nivel ayuntamiento, por toda su disposición y todas las facilidades. A partir de ahí, dentro de un poco de valorar también las necesidades próximas de inserción laboral, de acceso a vivienda, bueno, creíamos que el número de personas que van a venir al centro, en el cual ya están, es totalmente asumible por el número de población. Reus tiene más de 100.000 habitantes y teniendo presente que además no es un proyecto solo de ciudad, sino que es de comarca y de provincia, con lo cual creemos que es muy buen lugar de acogida y la verdad que después de estas primeras semanas creo que podemos confirmarlo que hemos acertado con la decisión.
I els refugiats que teniu al centre, d'on provenen la majoria?
Como te decía, al final son solicitantes de asilo que pueden venir de cualquier nacionalidad. Sí que es verdad que en este primer caso tenemos personas que han venido de la llegada del barco del Open Arms, uh-huh, que llegó a Barcelona, pero no quiere decir que siempre sea así. Cualquier persona, por diferentes circunstancias, puede venir puede ser desde Centroamérica, puede ser antiguas repúblicas soviéticas, todo África, bueno, muchos países y por diferentes circunstancias. Entro dentro del programa estatal de acogida y a partir de ahí se les asigna plaza en cualquier dispositivo. Puede tocarles aquí como les puede tocar en otro lugar.
Òscar, es va establir un pla integral d'acollida, més o menys en quina fase es troba i com està anant?
Vale. Dentro del programa de estatal de acogida trabajamos en tres fases. Nosotros aquí en Reus tenemos la primera, que son 6 meses, que es esta primera acogida, esta acogida integral, en la cual son personas que llevan poquito tiempo y lo que se hace es dar un soporte técnico a todos los niveles. Lo primero que hacen es, bueno, obviamente tener un lugar donde poder dormir, comer y estar tranquilos y seguros con atención de profesionales 24 horas. A partir de ahí el plan de trabajo se centra mucho en el aprendizaje del idioma, tanto castellano como posteriormente catalán, porque es la llave que puede abrir el resto de cosas que podamos hacer. Hacemos apoyo en padrón, tarjeta sanitaria, psicológico, jurídico sobre su solicitud de asilo, también ocio, porque también es muy importante tener la mente ocupada, ¿no? Sobre todo en las circunstancias que llegas. Y a partir más o menos del cuarto mes establecemos un plan de trabajo también más individualizado, porque pensar que puede llegar gente que es ingeniera petroquímica o gente que es analfabeta de origen. Entonces, bueno, un poco en función del nivel de idioma que ya van adquiriendo y de sus características previas, pues intentamos establecer un plan de trabajo ya cara a afrontar una inserción y una integración que será a partir del 7º mes, cuando ya salen del centro y ellos tienen que buscar un lugar para vivir.
Ara tornava a dir precisament, imagino que a banda de manutenció, atenció psicològica, social, el més important és a partir d'aquest primer contacte després integrar aquestes persones en la societat, en aquest cas reusenca, no?
Sí, en este caso el programa entero, por así decirlo, dura 18 meses. Lo que nosotros tenemos en el centro es la primera fase, que son 6 meses, y la segunda fase, que son 6 meses más, en esta siguen teniendo el soporte de la entidad, con los técnicos, tienen también un apoyo económico para poder pues alquilarse un piso, una habitación y hacer ya toda la inserción laboral, todos los cursos formativos, de cara a que en 12 meses la idea es que la persona ya pueda ser autónoma a todos los niveles. Este es el plan, ¿no? En un mundo ideal, pero bueno, trabajamos por conseguirlo, que en 12 meses la gente ya pueda gozar de cierta autonomía.
Estem parlant molt de què fan un cop arriben i arriben al centre i aprenen l'idioma, però això tenint en compte que siguin adults. Suposo que al centre també hi teniu menors.
Como te comentaba, no vienen menores, no vienen menas, ¿vale? En este centro, no vienen no acompañados. Los menores que vengan vienen dentro de unidades familiares. Y una vez que vienen menores dentro de unidad familiar, lo que se hace es activar un protocolo de escolarización normalizado, por así decir.
Reus, ¿podríem dir que és una ciutat integradora?
Mira, yo si algo tengo que destacar desde que estoy aquí, por un lado el agradecimiento a la administración, que lo digo con toda sinceridad, porque no siempre nos encontramos con tantas facilidades, y sobre todo a los vecinos. Hay una entidad que se llama Reus Refugi, que son voluntarios que están todos los días dándonos soporte de mil maneras, volcándose en actividades, en ofrecerse como voluntarios para los cursos de idioma, para todo. Son gente que a nivel voluntario se ha juntado por un interés común y que ya tenemos 20. Y animo también a toda la población de Reus que quiera acercarse al punt del voluntariat. De ahí podemos gestionar también a gente que quiera ser voluntaria de diferentes maneras o acercarse a Reus Refugi, que están siendo fundamentales para estas primeras semanas y esta fase de acogida. La experiencia está siendo genial y la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que forma parte de Reus Refugi.
I ja per acabar, suposo que això seria un exemple en què les administracions i els municipis s'uneixen per abordar la crisi migratòria que es viu a Europa. També es podrien fer altres coses?
Sí, yo creo que es esto. Al final la situación a nivel mundial, a nivel no podemos afrontarlo todo, pero cada uno en su ciudad, en su municipio, en su pueblo, podemos hacer pequeñas cosas. Entonces, por un lado, seguir en temas de colaboración, que nos viene muy bien para actividades. Hemos ido a la piscina, hemos quedado con los castellers, hemos ido al hockey, tenemos ahora un campo donde nos ceden para poder ir a jugar también algún partido de fútbol. Eso está genial. Y luego, en unos meses, sí que lo que sería fundamental es gente que quiera alquilar un piso, alquilar una habitación, pues que pueda hacerlo con estos solicitantes de asilo que tenemos, y luego, por supuesto, el mundo de la inserción laboral. A partir del 7º mes tendrán ya autorización de trabajo, entonces, bueno, pues quien quiera, pueda o tenga oportunidad de contactar para ofrecer alguna oportunidad laboral, pues eso sería maravilloso.
Óscar Revilla, director del Centre d'Acollida de Refugiats de Reus, enhorabona per la iniciativa i esperem que el centre quedi buit perquè no s'hagi d'acollir a ningú. Moltes gràcies.
Ojalá. Gràcies a ti.
Viu l'estiu a Carrer Major.
Acabem el programa d'avui parlant d'esports i no ho podem fer de cap altra manera que anant cap a Altafulla.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, ens has portat al flag futbol, al Quidditch, i avui què ens portes?
Doncs avui, Marina, us porto, i a tots els oients, una miqueta de futbol... de futbol platja.
Sempre relacionat amb el futbol, eh?
Sí, sempre relacionat amb el futbol i, evidentment, doncs... bé, m'agraden els esports i hem d'explicar cosetes. Com que avui tenim menys temps del normal, doncs presentem ja el nostre convidat que tenim aquí, que és el José Manuel Arias Castillo, que és jugador de futbol platja i doncs hem de dir que és jugador de la selecció espanyola sub-21 amb la qual s'ha proclamat campiona d'Europa. El podem saludar. Bon dia, José. Ara sembla que tenim un problema tècnic.
A veure si el podeu arreglar, aquest problema tècnic. Suposo que el futbol platja aquí al Baix Gallà té molt de renom. Marc, com tenim, estem solucionant els problemes, hem de dir que el futbol platja al Baix Gallà té molt de renom, que ja han sortit jugadors que estan en lligues professionals importants. De fet, la setmana passada parlàvem d'un Torrenc que ha guanyat més guardons i que té més guardons al seu palmarès. Marc Pérez, com estan els problemes tècnics? Els hem pogut solucionar?
Estem en això. Això sí, tu li pots començar a preguntar amb el nostre convidat, que sí que et sent a tu.
José, a mi em sents, no?
Sí, a tu sí que et sent.
Bon dia, José.
Bon dia.
Parlem d'un esport minoritari, que és el futbol platja, però si ens centrem exclusivament a Torredembarra i al Baix Gaià, és molt important, com ara bé comentàvem.
Sí, bueno, aquí a Torredembarra i al Baix Gaià tenim la sort de que hi ha tres jugadors que estan jugant ja a nivell nacional, en la selecció espanyola i tot, i han pogut fer que aquí a Torredembarra tingui molta audiència. Sobretot a l'estiu hi ha un campus i tot, i bueno, tenim el club que durant l'hivern i tot baixa molta gent a entrenar.
Ara, Marc, no podem sentir el José, no sé què ha passat.
Doncs és estrany, perquè l'haurien de sentir, perquè està tot com hauria d'estar. Ah, José, ens?
Sí, hola.
Ara sí.
A poc a poquet. Sí, tenim algun problema amb la taula. Demanem disculpes als nostres oients, però és un problema de taula. Però bé, en principi, ara podem seguir amb l'entrevista.
Bueno, deia més que res que bueno, aquí a Torredembarra tenim tres jugadors a nivell nacional molt importants, que són Llorenç, Edu Suárez i Adrián Frutos, que, bueno, que han fet aquí un petit club, que, bueno, que el president és Llorenç i tal, i està fent que a Torredembarra, sobretot, molta gent tingui interès per aquest esport, no? I, bueno, mica en mica va creixent aquí i intentem que cada vegada més gent s'apunti.
Creus que l'esport va creixent a Torredembarra, a Altafulla? Suposo que també va creixent a la resta del territori, que es va fent gran.
Sí, mica en mica hi ha gent d'aquí del Baix Gaià i d'aquí de Catalunya que sembla que va creixent i bueno, intentem sempre que tota la gent que vulgui vingui a provar sense cap tipus de problema i la majoria de gent que ve a provar, s'acaba enganxant i vol jugar més i més.
Vol jugar més i més. Podríem dir que... Què podríem dir que li falta al futbol platja per deixar de ser considerat un esport minoritari? No tornem a sentir el José, Marc. No sé si pots mirar d'arreglar-ho. Marc Pérez.
Estem en això, però la veritat és que, Marina... està tot en ordre aquí a la taula. Ara, José, tu m'escoltes ara?
No sentim gens bé el José Mar, però bé, comenta'ns, tu que ets especialista en futbol i en temes d'esports, què creus que li falta a Marc al futbol platja perquè deixi de ser considerat un esport minoritari?
Doncs bé, sobretot més esforços per part de la gent que mana, no? Destinar més recursos en aquest esport que sí que està creixent, per exemple aquí al Baix Gallà, a Torredembarra, també a Roses, també a Vilanova i la Geltrú, i bé, doncs destinar més recursos, tot i que evidentment quan hi ha coses com altres esports com el futbol, que són esports reis, costa més destinar diners en aquests esports minoritaris, però bé, en qualsevol cas està creixent de la mà també de la selecció espanyola en l'àmbit estatal, per tant doncs assegura un bon futur de futbol platja. A veure si podem escoltar el José ara.
Sí?
Ara sí.
Ara, perfecte. Ara sí.
José, quina diferència hi trobaríem amb el futbol platja del futbol sala i del futbol 11 o futbol 7 a part del terreny on es juga?
Bueno, és bastant diferent, ja que entra sobretot al terreny de joc, que és molt diferent. És, per així dir-ho, és molt irregular. Quan tu jugues amb la pilota mai t'assegura que vagi recta, ni sempre has de jugar per dalt. És més físic, penso jo, i bueno, costa molt adaptar-se al principi. Després, quan ja aconsegueixes adaptar-te i tot, ja et dic, la gent li agrada i no para d'entrenar i d'entrenar i de baixar i de voler anar a llocs i tot, perquè aquí s'està fent el club, com ja he dit abans, que vol fer un bon equip i intentar moure més el futbol platja.
Quants equips catalans de futbol platja hi trobaríem de forma ràpida?
Bueno, el que ha dit Marc, el Roses, el Torredembarra i el Vilanova. Més que res, són tres equips potents aquí a Catalunya. Bueno, aquí a Catalunya són els més potents.
I quin seria el seu nivell comparat amb altres països?
Home, amb altres països aquí encara és, el nivell és bastant baix. Per això que ha dit en Marc, no hi ha recursos, no podem.
Tornem a tenir problemes amb l'entrevista al José, hem tornat a perdre la connexió amb el José. Agraïm que avui hagi vingut aquí a Carrer Major per parlar del futbol platja. Moltes gràcies a tu també, Marc.
Gràcies i disculpes a tots els oients, són problemes tècnics que no estan al nostre abast, però bé, en qualsevol cas, doncs segurament que tindrem més notícies de tant del José com dels seus companys aquí de Torredembarra.
Problemes tècnics, portem dos dies amb una mica de problemes tècnics que estem solucionant. Demà tornarem, esperem que tornem amb tot en ordre, tornarem amb més informació, tornarem amb més entrevistes, parlarem de comerç, parlarem de el que hi ha els finalistes de la Copa Catalunya i moltes més coses. Moltes gràcies per escoltar-nos i ens acomiadem aquest dimecres 28 d'agost.
Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.